Continguts en xarxa. El Pou.
La Universitat Politècnica de Catalunya ha inaugurat aquest mes de gener el Laboratori Amber, un centre únic en recerca i assaig elèctrics d'ultraalta tensió. Es tracta d'un projecte únic a Europa i el coneixem de la mà del seu director, José Luis Romeral. Tenim amb nosaltres a José Luis Romeral, que és el director d'aquest laboratori Amber. Moltes gràcies per venir. Comencem explicant una mica per què aquest laboratori és únic a Europa. Són dues vies.
Sí, de fet, el laboratori té dues singularitats. Una d'elles és que és un laboratori de titularitat pública, és a dir, penja de la Universitat Politècnica de Catalunya. És veritat que n'hi ha altres laboratoris semblants a Europa, a diferents països, a diferents regions, però quasi bé tots ells són de titularitat privada. En aquest cas, aquest laboratori és de la Politècnica i, per tant, està al servei de tota la societat a través d'aquesta titularitat pública. A més, té una altra singularitat que té a veure amb la maquinària que incorpora el laboratori, i és que tenim una màquina operativa en el laboratori que és capaç d'arribar fins a 1.400.000 volts. És una tensió molt, molt elevada. Laboratoris semblants en Europa i altres països arriben a tensions també molt altes, del voltant de 1.000 o 1.200.000 volts, però en tot cas tenim una petita diferència a favor nostre que ens permet desenvolupar o arribar a assajos una mica més complexos.
I per una persona que no hagi sentit a parlar mai d'un laboratori especialitzat en recerca i assaig elèctrics d'ultraalta tensió, com li explicaríem?
Bueno, a veure, diguem-ne que, per donar una idea molt ràpida, el transport d'energia elèctrica és més eficient si es fa a alta tensió. Tothom coneix el cas de la BAT de Catalunya, que ens ha de connectar a França i a la resta d'Europa, que té una tensió de treball entre fases de 400.000 volts. Llavors, el transport d'energia elèctrica a llarga distància és més eficient si es transporta a molt alta tensió. I, per tant, hi ha una tendència de mercat i tecnològica per incrementar la tensió de distribució de les xarxes. Llavors, en altres països del món s'està desenvolupant tecnologies de transport a molt més alta tensió que els 400.000 volts, que tenen el problema de l'impacte visual, l'impacte ecològic, etc. Però és veritat que n'hi ha recerca en marxa per incrementar aquesta tensió de transport. Per tant, si el transport d'energia ha d'arribar als 750.000 volts, als 800.000 volts, fa falta maquinària capaç d'ensenyar i de testejar i de provar, de comprovar l'operació dels equipaments a aquesta molt alta tensió. I per tant, aquest laboratori capaç d'arribar a 1 milió de volts serà una peça clau per al desenvolupament d'aquestes noves tecnologies.
Per tant, d'aquesta manera també Catalunya es pot convertir en un punt de referència per investigar en la investigació del transport d'energia elèctrica.
De fet, és així. De fet, per lo que jo, per nosaltres sabem, o per nostre coneixement, aquest laboratori és únic a Catalunya i també és únic a tot l'estat espanyol. N'hi ha laboratoris semblants de molt alta tensió i molt alta potència a Euskadi, a Madrid i a València. Però, de fet, aquesta màquina que estem parlant de molta tensió és singular i és una peça única en el desplegament dels laboratoris i tecnologies d'alta tensió en tot l'estat i també, com he explicat abans, en tota Europa.
Explicaves abans que és un l'alta tensió està en creixement, cada vegada està més estesa. De fet, Amber el que entrarà és en un mercat que mou anualment 80.000 milions d'euros amb un creixement previst en els propers 15 anys del 25%. De totes maneres, el que té d'únic és que no només serveix al mercat privat, com aquest laboratori privat que comentàvem, sinó que també, per altra banda, pot ajudar a la transferència tecnològica entre universitat i empresa.
Clar, efectivament, donat que és un laboratori de la Universitat Politècnica, amb el seu dins del laboratori es desenvolupa també una recerca específica de molt alt nivell relacionada a aquest transport d'energia de molt alta tensió. I, per tant, hi ha una formació molt potent que es desenvolupa al laboratori, tant de cursos de postgrau i de graus i de màsters de la Politècnica com doctorats. Totes aquestes persones que passen per el laboratori estan formant cada vegada amb més coneixement i amb més profunditat per poder treballar en aquestes tecnologies del futur. Això també és una diferència perquè els laboratoris privats, com es pot imaginar, serveixen per fer assajos i per fer mesures i per decidir si un equipament és bo o dolent per una aplicació, però no es fa recerca específica. En aquest laboratori sí es fa recerca, i això és una altra diferència amb la resta de laboratoris semblants que n'hi ha a Europa.
Perquè aquest transport, la millora de l'eficiència en el transport de l'energia elèctrica, pot ajudar-nos a superar-nos els obstacles, superar els obstacles que ens trobem ara a l'hora de generar-ne també, si la podem transportar millor?
Sí, efectivament. També una altra singularitat que és més tecnològica, és menys, potser menys evident, però és també important, és que aquesta màquina que estem parlant, que arriba a 1 milió, quasi 1,5 milió de volts, funciona en corrent contínua. Hi ha una diferència entre la corrent alterna i la corrent contínua en la forma del transport de l'energia, que té a veure amb les pèrdues i amb el comportament dels camps electromagnètics al voltant. Els nous camps d'energia renovable que s'estan desenvolupant al nord d'Europa amb molins eòlics i previsiblement al nord d'Àfrica en sistemes fotoelèctrics, han de transportar tota aquesta energia cap al cor d'Europa, cap al cor d'Espanya, cap al cor de Catalunya, allà on són les indústries. I aquest transport s'ha de fer, com que hem explicat abans, a molt alta tensió. A molt alta tensió que, a més, no ha de donar impacte visual ni ecològic en l'entorn ni en la societat. I, per tant, s'està pensant que aquestes línies han de ser subterrànies. Això, quan es fa una línia elèctrica subterrània, el transport més eficient no és en alterna, sinó en contínua, perquè les pèrdues són molt més petites en contínua. I es preveu, de fet ja s'estan construint en aquest moment, línies que treballaran al voltant de 600.000 volts, 800.000 volts, per transportar l'energia eòlica i solar cap al cor de les indústries europees, en línies subterrànies. Tota la tecnologia associada a aquestes línies de molt alta tensió en contínua s'ha de desenvolupar, està en fase de desenvolupament, s'ha de testejar, s'ha d'investigar, i aquí és on el laboratori, una vegada més, torna a jugar un paper important, perquè donarà servei a totes aquestes necessitats tècniques, socials i científiques.
Per tant, el que servirà és perquè, com que l'energia renovable, els grans camps de producció de l'energia renovable estaran lluny de la indústria, poder-lo transportar de forma més eficient permetrà que hi hagi menys pèrdues en el
transport en contínua, permetrà que hi hagi menys pèrdues, però s'ha de desenvolupar la tecnologia per assegurar que el transport en contínua és eficient. I per tant s'han de provar tecnologies de cablejats, d'aïllaments, de connectors, tot el sistema elèctric a molt alta tensió, per sobre dels 750.000 volts. I aquí el laboratori, en aquesta màquina, tornarà a jugar un paper important perquè podrà fer tot tipus de proves i d'assajos i desenvolupaments al voltant d'aquest nou concepte de transport en contínua a molt alta tensió per incorporar renovables a la vida diària.
Abans d'entrar en les línies de recerca que tindrà aquest laboratori, fem-nos una miqueta d'idea de com és. Des d'un punt de vista físic, el material, com és? Si nosaltres anem allà, què veurem?
Bé, el laboratori té dues parts. Té una part exterior, on està la màquina d'alta tensió, que com treballem a molt alta tensió, a molt baixa potència. És a dir, que quan la màquina funciona, està funcionant per averiguar si un equipament específic té capacitat dielèctrica, és a dir, si funciona bé com aïllant. De fet, en la màquina la fem servir per provar l'aïllament dels components elèctrics, perquè no hi ha perill per a les persones ni per a l'entorn. Però és molt alta tensió, però no té potència. Per donar una idea, la corrent que funciona la màquina quan està funcionant és del mateix ordre que la corrent que dispara el nostre diferencial de protecció de la vivenda quan tenim una fuita d'aigua en la rentadora. És aquest nivell. La corrent no mata a ningú. És molt baixa. És molt alta tensió, però poca corrent. En tot cas, és una tensió molt elevada i fa falta instal·lar-la en un entorn lliure d'edificis i lliure d'altres peces metàl·liques, i està en una plataforma exterior. La màquina principal està en una plataforma exterior, totalment aïllada i amb tots els sistemes de seguretat, d'accés, de manipulació, tot és automatitzat. A més d'aquesta màquina d'alta tensió, per fer aquestes proves d'aïllament elèctric, tenim un laboratori interior on hi ha diferents màquines, de molt alta corrent, per veure l'escalfament dels cables, quan passa alta energia per aquests cables, que és capaç d'arribar fins a 10-15.000 amperes, que és una corrent molt elevada, un conjunt de màquines mecàniques per testejar la resistència mecànica dels cables i aquests sistemes sense i amb tensió, quan estan funcionant, una càmera salina per estudiar l'envelliment de les peces quan estan sotmeses a la vida diària, diguem, a l'ambient exterior una vegada instal·lades aquests materials, i un altre conjunt de més petita maquinària, a on petita estem parlant de desenes o centenars de milers de volts, mitja tensió és molt elevada, per provar aïllaments, per provar peces de connexionat, per provar diferents aparaments auxiliar d'aquests sistemes de molta tensió. Per tant, la protecció té dues parts, la part exterior en la màquina i la part interior en aquestes maquinàries especials.
Parlem ara de les línies de recerca, servirà, com explicaves, per aïllaments, però també, per exemple, com una curiositat que m'has explicat abans, per aquelles petites peces que hi ha a les torres elèctriques, per saber veure quina forma han de tenir per transmetre l'energia de forma més eficient.
Efectivament, quan es fa transport d'energia elèctrica, els cables han d'estar enganxats a algun lloc, perquè clar, el cable ha d'estar col·locat entre diferents punts de punts de suport del cable. Però el cable no ha d'estar en contacte amb aquests punts, perquè el cable té tensió elèctrica, i per tant es dissenyen uns aïllaments elèctrics, que si quelcom mira les torres d'alta tensió pot veure allà que n'hi ha unes peces que semblen unes copes de cristall acoplades unes a les altres que separen el cable de la torre, que són els aïllants. El cable està connectat a aquests aïllants i continua el seu camí, però està separat de la torre. Clar, el tamany i la forma d'aquests elements d'aïllament depèn de la tensió que s'està transportant. Si estem parlant de 400.000 volts, doncs tenen un tamany determinat. Si estem parlant de 10.000 volts, que és o 25.000, són més petits. Però estem parlant de 750.000 volts, el tamany és important. I per tant, una línia de recerca de laboratori és el disseny i l'anàlisi del comportament de diferents formes de peces d'aïllament que han de servir per enganxar els cables als seus sistemes de transport, assegurant que no hi hagi descàrregues cap a terra ni cap enlloc.
I fent un resum molt ràpid de les altres, també el que esteu intentant és sobretot també fer tests a petita escala que permetin emular el que seria un assaig de molt alta tensió, que són molt cars, i una curiositat per acabar que és l'efecte corona. Què és l'efecte corona?
L'efecte corona és l'efecte físic que es produeix quan s'aplica un camp elèctric molt elevat a un fluid, en aquest cas a l'aire, que és capaç de trencar les molècules d'aire i separar-les i ionitzar l'aire. Llavors, aquesta ionització de l'aire converteix l'aire en un element conductor. I si és molt fort aquesta ionització, es produeix un camí de descàrrega a través de l'aire ionitzat, degut a l'efecte corona, però on es poden descarregar l'energia que transporten els cables, amb pèrdues, perills, problemes d'incendis, etc. Per tant, s'ha d'estudiar també la forma i la distribució, l'estructura física d'aquestes peces d'aïllament, de tot aquest sistema d'elements de transport, per assegurar que, fins i tot sotmesos a molt alta tensió, siguin capaços de suportar aquest efecte corona sense que es produeix una descàrrega de l'energia del cable cap a terra ni cap a l'altra peça metàl·lica.
Això passa durant les tempestes, m'explicaves.
Sí, quan hi ha més humitat en l'ambient, l'efecte de la ionització és més fàcil de produir i, per tant, s'incrementa aquest efecte de ionització de l'aire, i per això a vegades quan passes sota una línia d'alta tensió en un dia de tormenta, un dia molt humit, es pot escoltar com un soroll, que és precisament el soroll que fan les molècules d'aire quan estan ionitzant. No? Llavors, això, moltes vegades no passa res, hi ha una ionització local que no produeix una descàrrega, però en el límit podria produir una descàrrega, que depèn de les condicions de l'aire i de la tensió. Si estem parlant que hem de treballar amb la tensió, hem d'assegurar que fins i tot en aquestes dies de tormenta no hi hagi problemes, si s'ha estudiat tots aquests efectes.
Doncs José Luis Romeral, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta explicació tan completa sobre el laboratori Amber, aquest laboratori de la UPC que s'ha inaugurat a Terrassa, i totes les aplicacions que pot tenir en el futur. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per aquesta invitació. Moltes gràcies.
Al POU. Continguts en xarxa.